Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Després d'aquesta conversa en clau jove, tornem a la capital del Cava per la nostra entrevista d'actualitat d'aquest dijous. Uns minuts on avui ens posem serioses per parlar de la mort digna. Anem, doncs, fins a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, explica'ns.
Com bé dius, l'entrevista d'actualitat d'avui la dediquem a parlar del dret a morir dignament, de la mort se'n parla, de vegades no se'n parla, però avui la posarem sobre la taula de la mà de l'Helena Mestre i la Pilar Piñeiro. Molt bon dia, què tal, com estem?
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
Ara ho dèiem, la mort moltes vegades, tot i que està molt present en les nostres vides perquè tots hem de passar per allà i tots hem de veure i viure aquests moments, moltes vegades passa de puntetes i la tractem i l'agafem amb pinces.
Bueno, aviam, la mort està plena de mites, ho hem menjat a la nostra formació, en les relacions socials, i llavors, bueno, la tractem com una cosa semimàgica, no?, quan en realitat forma part de la nostra vida des del primer dia que hi venim. I planifiquem molt com ens casem, com lliguem, com construïm la nostra casa, però com volem morir o jo, que no volem viure, en general no hi parlem, perquè ens sembla com conjurar-la i llavors evitem parlar d'això. I ara que les famílies han canviat la seva estructura i compten amb menys generacions convivint, encara això passa més, perquè abans es vivia la mort dels avis, es contemplava la mort dels tiets o dels d'això, estava present a la vida, però ara és una escena de pel·lícula i a sobre a vegades mitificada, no?
Ara parlaves d'una cosa molt interessant, que és això de que planifiquem tota la nostra vida al minut, però la mort no la planifiquem.
No.
Ni la pensem.
No la pensem. Ja, de fet, hi ha molt poques persones que tenen fet aquest document de voluntats anticipades, que una mica pretén això, planificar i com voldríem que se'ns atengués en la nostra fase de final de vida, no? O com voldríem que no, o el que voldríem que no ens fessin, potser. I hi ha molt poca gent, i això que ve gent a vegades a escoltar-nos i a... però després no ho acaba de tirar endavant, no? O sigui, és el que deia la Pilar, que és un tema que és com a tabú, cada vegada llavors sembla que no ens ha de tocar mai, que arribarem, no? I la veritat és que de vell no passa ningú, però també de jove a vegades tenim sorpreses, no? La mort no sabem quan serà, si serà quan serem molt vells o ara quan sortim al carrer, i no hem de tenir por a parlar-ne i a pensar-hi, i llavors pensar en les conseqüències de tot això, no? I com més penses, més bé vius la vida, també. O sigui, que parlar de la mort, nosaltres, des de l'associació, doncs, entenem que ajuda a una millor vida, a viure més bé la vida i el moment que vivim, no?
Perquè jo, abans de començar aquesta entrevista, he buscat què és la mort digna, abans de preguntar-ho. I segons el Diccionari de Bioètica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la mort digna fa referència a la mort d'acord amb els valors, les creences i el sentit de dignitat de cada persona. No sé si vosaltres donaríeu aquesta descripció.
Sí, creiem que és molt encertada i a més és una mica la filosofia que defensem com a associació. Nosaltres fem voluntariat en dret a morir dignament i per això hem estat avui fent aquesta sessió aquí a Sant Sadurní i és la definició que ens avala. O sigui, la vida que es conclueix en la mort té per cadascú uns valors diferents. I llavors cadascú ha de poder definir aquest criteri de dignitat. I de fet, quan es parla de legalitat, també es parla del respecte a la vida digna i a la mort digna. I que per cadascú té un valor. I aquest valor ve donat per la manera que tenim d'afrontar la vida, per les creences que ens acompanyen, per una persona amb valors catòlics, de la religió catòlica, tindrà uns conceptes i per un hindú en tindrà uns altres, i tots ells han de ser respectats. Quan nosaltres parlem de mort digna, en certa manera també estem parlant de com volem viure de com volem viure la nostra vida, que després es concluirà d'aquesta manera, però és el dret a viure dignament.
De fet, el nostre lema de l'associació és lliures fins al final, no? I decidir sobre la nostra vida, que anem fent durant tota la nostra vida, doncs també poder-ho decidir fins al final i, per tant, la nostra mort, no? A ser possible, perquè a vegades, malauradament, doncs és per un accident i no podem, però si podem decidir fins al final, aquest seria l'objectiu.
Després parlarem, feies esment d'aquesta documentació que al final hi ha gent que coneix i no omple, o pensava també que moltes vegades si no decidim com volem morir, estem passant una mica la papereta i són uns altres els que han de decidir per nosaltres.
Tant, sí,
certament. Una de les coses que nosaltres diem és que aquest document de voluntats anticipades que reflexa els nostres valors vitals, o sigui, allò que és digne per nosaltres i les circumstàncies en les que volem o no volem, que se'ns procediments que volem o no volem que se'ns fagin. De fet, diem això, que això és el document aquest és en certa manera, el mantenir la clau de la nostra vida fins al final, o sigui, el controlar el procés de la nostra vida fins al final, i deixar a les persones que estan al nostre voltant i que ens estimem, en certa manera, descarregar-los del dur treball de decidir i de prendre decisions crítiques, dures i doloroses en l'últim moment. Si deixem, d'alguna manera, expressades quins són els nostres desitjos, decidir a la nostra família, als amics, a les persones que estan a la vora i fins i tot als professionals sanitaris, els hi facilita molt el camí.
Sí, sí. I a més, per nosaltres també l'elaboració d'aquest document doncs és un moment de creixement personal, no? De reflexió, d'una vegada quan poses blanc sobre negre sobre blanc, no? Concretes que és quins són els teus valors, quines són les teves preferències en relació sempre a la salut i com voldries d'alguna manera que acabessin els teus dies, doncs clar, estàs reflexionant molt sobre la teva vida, no? I això també t'ajuda a conèixer-te millor i a tranquil·litzar d'alguna manera el teu esperit, no? Vull dir que és un procés que també és un regal per tothom, com diu ella, i per nosaltres mateixos, sobretot, no? Perquè si el fem conscientment, doncs ens ajuda a créixer, no? I a viure, potser, gaudir més de lo que és el nostre dia a dia, lo que és la vida, no?
Ara ho dèieu, entre les coses que hi ha en aquest document de voluntats anticipades, hi ha aquests valors vitals, no?, que defineixen una miqueta la qualitat de vida, també en quines situacions hi ha supòsits, uns quants, que va bé també llegir-los per ser-ne conscient, i també parlava, entre d'altres, d'actuacions sanitàries, no? Això que dèiem abans, de descarregar del pes de la responsabilitat de les persones que tenim al nostre costat.
Bueno, en general, aquest document està pensat perquè els professionals sanitaris i el representant de la persona l'utilitzin per quan la persona no pot decidir. Però és veritat que també en situacions crítiques saber que hi ha un document en el que s'han fet unes reflexions ajuda molt a afrontar possibles decisions terapèutiques. En aquest document, que tu has explicat molt bé, està dividit en tres grans apartats. Un seria els valors vitals, allò que per cadascú és la vida i que cal respectar-ho. Després venen els supòsits en els quals voldrien que es tinguessin en compte aquest document, que fa referència a situacions de malaltia que segurament ens és fàcil reconèixer, com podrien ser malalties degeneratives, demències amb pèrdua de consciència i d'identitat, malalties terminals, i seria una mica el que forma part d'aquelles situacions en les que s'hauria d'elegir i tenir en compte aquest document. I després hi ha una última part que són indicacions pels professionals sanitaris. I és a dir, en aquestes situacions que jo he decidit i en aquesta circumstància de no qualitat de vida que jo he expressat, què vull i què no vull que se'ns facin. I es descriuen una sèrie de procediments habituals, com poden ser la utilització de mitjans mecànics per allargar la vida, la utilització de fàrmacs que no es reporten gaires beneficis, però que bueno, serveixen per estar allà, missatges com aquests. Per tant, és un document molt complet i sobre el que val molt la pena reflexionar. És bo que quan algú de nosaltres opta per fer aquest document, el pugui compartir amb algú proper, amb el representant segur, però en família o fins i tot amb algun amic proper, molt millor. És una eina de reflexió personal fantàstica, que enriqueix molt i que fa posar damunt de la taula segurament moltes idees que ni t'havies plantejat.
Fins i tot, reforçant una mica el que diu la Pilar, ja recordo un cas d'un amic meu que va elaborar ja fa anys, i ell explicava, diu, bueno, jo primer havia pensat de fer-lo perquè es pot fer anant al notari, i llavors el notari doncs certifica que tu ho fas conscientment i voluntàriament i ja està, és un tràmit molt ràpid, no? Però hi ha l'altra fórmula, que és una mica la que expliquem nosaltres i la que promocionem, que és la de que buscar tres testimonis que d'alguna manera el que fan és acreditar que tu ho fas voluntàriament, vull dir, fan una mica el paper del notari, no? Però que el fet de buscar aquestes persones i de fer el document, has de parlar amb ells d'aquests temes, no? I ell deia, diu, és que al final vaig optar per fer-ho buscant els tres testimonis i me n'alegro molt d'haver-ho fet perquè realment he pogut parlar amb aquestes persones d'una sèrie de temes que segur que no haguessin sortit de cap manera en la nostra relació que portem, perquè normalment busques amics o coneguts, no? Perquè et facin de testimoni. Llavors, el fet de compartir-ho amb ells doncs permet abordar temes d'una profunditat molt interessant, que normalment no fem, perquè, clar, tenen que veure amb això que dèiem del tabuquet de la mort, que no hi ha manera de parlar-ne amb seriosament, no? Perquè sempre del grup hi ha algú que diu, ui, no, d'això ja en parlarem un altre dia, i es va aparcant. O sigui que és un procés que nosaltres recomanem com a molt interessant.
De fet, entre amics això passa sovint, però inclús amb la família de vegades es dona que mor algú i a ningú li havia dit si aquella persona volia ser incinerada, enterrada o si volia tenir una missa, un funeral o no en volia, no? I fins i tot, clar, estem al segle XXI, aquestes alçades de la pel·lícula, i encara continuem així.
Sí, sí, sí.
De fet, és una conversa que sovint eludim. Quan algú comença a parlar de la mort, i és que jo, si en algun moment, i dius, calla, i això està, ja parlarem en un altre moment, ens fa com una mica de iuiu, perquè la mort representa aquells zombis que mirem per la tele, una mort dolorosa, i la mort forma part de la nostra vida. L'altre dia, aquí en Vilapensa, que es va fer a Vilafranca, i aquest any es dedicava precisament a la mort, hi havia una de les ponents que deia que abans els pobles tocaven les campanes quan una persona es moria i tenien un toque especial que tothom identificava com que algú d'aquella comunitat s'havia mort. I allò feia que els veïns parlessin. Ah, qui s'ha mort? El fulanito? Doncs mira, era jove, era gran, i llavors es parlava d'aquest tema. Ara ni les campanes toquen. En alguns pobles encara es conserva, no? Però fins i tot aquests símbols o aquestes petites inputs que podien induir a les persones,
no?
I rituals que podien induir a les persones a parlar-ne, no els tenim, no, com a mínim no són evidents, no? I el tema de la... Aquí entraré en un terreno resbaladizo. Però el tema dels rituals post-mortem, o sigui, de la mort, amb persones que no són aconfessionals, no el tenim resolt. O sigui, el tema litúrgic i procedimental i protocolari del que és les morts per l'Església Catòlica, i segurament ara que tenim influències d'altres comunitats, també per altres creences, està molt estipulat, perquè la religió, el tema de la mort, el sap explotar i a fondo. Però quan tu no tens, jo dic, la sort de tenir una creença, aquests rituals de la mort se'ls ha d'inventar cadascú cada vegada. I llavors, a vegades, això no es parla. No es parla i s'acaba fent, bueno, allò que penses que algú li hagués agradat, alguns privilegiats ho deixen per escrit i llavors es fa això, però no hi ha un ritual establert, s'ha d'inventar cada vegada.
Sí, sí, i amb els tanatoris sembla que es va, oi? Jo he vist últimament algun que sembla que ja sigui com una cosa que es va perfeccionant, no? I que es va estipulant també una manera de fer no religiosa, no? Per fer el comiat, però jo crec que el fet de que cadascú hi pensem i puguem definir-lo, de com també ha de ser maco, no? No sé, de dir, doncs mira, a mi m'agradaria que sonés aquesta música o que no fos un moment de tristesa, hi ha gent, no? I llavors, això que diu ella, que la gent es va inventant coses i van sortint coses molt, molt originals i que potser li donen una mica el tomb aquesta litúrgia que hi havia, no?, de que has de plorar, del ballar, sinó donar-li el tom i dir, bueno, pues, donem-li el que és, no?, que forma part de la vida i un dia o altre ens arribarà, no?, i si no és una mort tràgica, doncs, bueno, vivim-la el millor possible, no sé. I els rituals del comiat també són un moment interessant, no?, per explorar.
Sí. Sí. En el cas de...
Jo aquí obrim una...
un meló,
la té al marge.
Sí,
obrim un bon meló.
Ja són opinions.
Bueno. En el cas de sessions com la que heu fet a Sant Sadurní, aquesta sessió sobre la mort digna, no sé què és el que més neguiteja a la gent, els dubtes, aquells dubtes més freqüents, els que més us traslladen.
Aviam, dubtes, potser no gaires, o sigui, bàsicament, a mi el que em sorprèn sempre gratament és que sempre hi ha algo en les persones que venen, algun punt de reflexió nou que no s'havien plantejat. I que quan això ho parles en un grup, que a més està muntat per parlar d'això, no per parlar d'una altra cosa, sinó per parlar de com afrontar la pròpia mort i com vols decidir afrontar l'últim temps de la teva vida, hi ha qüestions que les descobreixes de nou, no?, per a algunes persones. I aquesta espècie de curiositat i de reconeixement és una cosa que a mi em reporta inputs positius, no? En general, parlem de la mort i en aquests cursos sempre fent referència a la mort de l'altre, que això és molt més fàcil que parlar de la pròpia mort. Tots tenim referències personals, d'amics, socials, a les quals fem referència i ens ajuden a plantejar-los la nostra pròpia realitat. Hi ha persones que, com avui, per exemple, una persona expressava la por que decidissin per ella, no?, d'una manera no convenient. Això és algo que ens fa llullo, no?, que algú prengui una decisió per nosaltres que no considerem acertada. Però, bueno, no sé, tu què...
Jo el que sí que veig és que normalment la gent que ve a les xerrades ve motivat perquè té alguna experiència personal, no?, d'algun familiar i tal, i una mica té pànic això, que arribar a situacions de manca de dignitat, no?, el que entenem per una vida digna. I llavors tenen un interès en dir, pues jo no vull que em passi el mateix que li ha passat a la meva mare, al meu pare i tal, no? I sempre expliquen històries que normalment aprens alguna cosa, no?, alguna situació que els hi ha passat, com l'han resolta o com no l'han pogut resoldre més aviat, no? I veus que se'n van més tranquils, no?, que el fet de els hi dones una eina perquè el que els hi dona tranquil·litat i marxen agraïts d'haver-la descobert i de veure com poden d'alguna manera, perquè, clar, han viscut una situació dolenta, no?, per ells, i molt, molt han vist de cara a cara una situació de molt poca dignitat en la fase final de vida, i llavors busquen una sortida amb això. I l'agraïment és molt maco, no?, perquè veus que la gent realment els hi has donat un aspecte, una sortida, no?
I abans d'acomiadar-nos, res, a punt final, oi?
En aquestes sessions nosaltres treballem el document de la nostra associació, Dret a morir dignament. Aquest document el poden trobar en xarxa buscant en Dret a morir dignament i DBA, document de voluntats anticipades. N'hi ha molts models a la xarxa per poder consultar i orientar-se sobre altres afrontaments, altres maneres d'afrontar-ho. Al Canal Salut hi ha un document que s'assembla molt en aquest, hi ha algunes institucions sanitàries que també, el Comitè de Bioètica de Catalunya també en disposa un que s'assembla molt. Per tant, les persones poden accedir a aquesta documentació i informar-se en qualsevol d'aquests canals.
I bueno, si volen una atenció més personalitzada, doncs nosaltres fem els dilluns a la tarda a l'Escorxador Vilafranca del Penedès, des de les 6 de la tarda fins a 8:15, doncs hi som per atendre personalment doncs, temes més individuals, no? I, bueno, i els informem i els assessorem sobre temes relacionats al document de voluntats anticipades, informació sobre l'eutanàsia, per exemple, que també és una fórmula més, no?, de morir en dignitat i que també es pot recollir en aquest mateix document de voluntats anticipades la voluntat de que se'ns apliqui, si així és, no?, si així ho desitgem.
Helena, Pilar, ho deixem aquí. Ha sigut un veritable plaer conversar amb vosaltres durant aquests minuts, posar la mort digna sobre la taula, fer una miqueta de pedagogia radiofònica en format conversa durant aquests minutets. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui al Penedès en xarxa i fins la propera.
Molt bé,
moltíssimes
gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa.
Avui acomiadem una de les grans del pop mundial, Tina Turner, i quina millor manera de fer-ho que escoltant-la, com aquest Private Dancer, que ens durà fins 11:15 a les notícies.
Places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. Private dancer, a dancer for money.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Des d'ahir que ja es pot ampliar el temps d'estacionament a la zona blava d'aparcament regulat a Vilafranca. Fins ara l'estacionament estava limitat a 2 hores, però des d'aquest dimecres és possible allargar el temps d'estacionament un màxim de 2 hores més, tant a través dels parquímetres com de l'aplicació mòbil. Cal recordar que els nous parquímetres permeten la possibilitat d'introduir el número de matrícula i, per tant, no és necessari tornar al punt d'estacionament per col·locar el tiquet en paper a l'interior del vehicle. Aquesta mesura facilitarà que la ciutadania que utilitzi la zona d'estacionament regulat pugui ampliar el període d'estacionament si ho necessita, com havien demanat molts usuaris de la zona blava. Les escoles de Calafell tindran ventiladors per pal·liar les altes temperatures. L'Ajuntament de Calafell ha adquirit una remesa de ventiladors per les escoles del municipi. La mesura busca pal·liar les altes temperatures i es posa en marxa a demanda de la comunitat educativa i després de la manca de resposta del Departament d'Educació de la Generalitat. Es tracta de 200 unitats, l'import total de les quals puja a 7.700 euros. Els aparells arribaran als centres en qüestió de dies a raó de 2 parells per aula. És una mesura ràpida per fer front a la situació. Farà més passadores les hores de calor i servirà, per exemple, per evitar la cancel·lació de classes a causa de pics de temperatura. En general, reduirà la necessitat de mesures d'excepció. L'Ajuntament ha assumit la despesa perquè la Generalitat no destina 1 euro a comprar equips o fer obres davant l'emergència climàtica. Com en altres situacions, els centres educatius, els municipis porten anys fent una tasca de substitució, tot i no ser la seva competència, en tots els àmbits de les escoles, inclosos els climàtics. La cultura de l'aigua és el nou projecte del Camí del Riu a Sant Joan de Mediona. El divendres 2 de juny, a 5:45 de la tarda, els rentadors de Sant Joan de Mediona s'inaugurarà la instal·lació temporal La White, un element d'arquitectura efímera que recorrerà durant 4 mesos als 6 municipis del Camí del Riu. En el seu recorregut, La White seguirà el curs descendent de l'aigua de les conques dels rius Mediona, Riu de Villes, Labarnó i Anoia, passant per Mediona, Sant Quintí, Sant Pere, Torre David i Sant Sadurní i remuntant el curs de l'aigua al municipi de Subirats. Durant 3 setmanes, La White estarà ubicat a cadascun dels 6 municipis, a prop de la llera del riu, en un espai on es faran activitats molt diverses que tindran com a objectiu la conscienciació sobre la importància de l'aigua, la seva gestió i la manera com es configura el paisatge. I acabem explicant-vos que l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues organitza una xerrada online sobre educació i comunicació. El dimecres de la setmana que ve, 31 de maig, l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues organitza la xerrada online Educació i Comunicació, adreçada a famílies amb infants de 0 a 6 anys. L'objectiu de la xerrada és dotar d'eines a les famílies per la gestió emocional dels infants i pel desenvolupament de la intel·ligència emocional, a més d'exposar els efectes dels dispositius mòbils. La idea principal es basa en l'establiment d'una bona comunicació entre els diferents agents que intervenen en la seva vida per tal de poder prevenir tots aquells problemes de confiança i comunicació i que aquests no els afectin en el futur. Per participar-hi, cal fer la inscripció a l'adreça de correu electrònic scs.dinamització@santcugatsesgarrigues.cat o bé per WhatsApp al telèfon 628 37 99 43.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15. l'enclau d'igualtat, avui us expliquem el projecte pilot Hikaya, cercle de relats contra les violències masclistes que ha impulsat el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca i en el qual han participat alumnes de quart d'ESO, de l'Institut Milà i Fontanals i de l'Escola Montagut i també de centres educatius del municipi marroquí de Yusufia. A l'estudi de Ràdio Vilafranca comptem amb alguns d'aquests participants al projecte. La Teresa Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament Vilafranquí. Bon dia, Teresa, ben tornada.
Hola. Sí, gràcies, bon dia.
I d'una banda tenim la Sara Vallès, l'Abril Rovira i l'Ariadna Laborda de l'Escola Montagut de Vilafranca. Benvingudes.
Gràcies.
I de l'altra tenim a la Jana Cantón i a l'Alejandra Lucena de l'Institut Milà i Fontanals. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Teresa, explica'ns com neix Hikaya, en quin és el context.
Sí, mireu, el Servei d'Igualtat, a part del CC, el Servei d'Igualtat és també el Servei de Cooperació i Solidaritat, amb la qual cosa això ens ha servit per poder fer aquest projecte que el que vol és englobar tot el que és l'aspecte d'igualtat i solidaritat, no? Clar, des de l'Ajuntament formem part d'un projecte que se'n diu Igualment, de la Diputació de Barcelona, que el que vol és promoure la integració de l'enfocament de gènere en les polítiques públiques. I nosaltres, concretament, el nostre desig era treballar en relació a la prevenció de les violències masclistes. Llavors ens van fer la proposta de poder participar en un projecte de cooperació directa amb la població de Yusufia, que està a uns 100 quilòmetres al Marroc, i ens va semblar que podia ser interessant treballar les prevencions de les violències, tant en centres educatius d'aquí com també en centres educatius d'aquesta població. Llavors vam triar un parell de centres educatius en els quals ens era molt fàcil poder-hi treballar d'una forma immediata i també des de Yusufia van poder buscar uns centres educatius que d'alguna manera que tinguessin també les mateixes característiques, no, d'aquí a Vilafranca. Es van fer uns tallers de prevenció, tant als centres educatius d'aquí com als centres educatius d'allà, i vam veure que una proposta que va sortir eren els relats, construir relats que d'alguna manera ajudessin a treballar tota la prevenció de les violències, no? Clar, des del Marroc hi ha una tradició molt, molt xula, que és la tradició de Hikaya, que és l'explica-contes, el conta-contes, que es veu que la plaça Afnar de Marrakeix ens té molta, molta importància. I era en aquest marc que des del Marroc es volia treballar, no?, amb el tema de tot el que és la comunicació oral, la transmissió de contes. I, per tant, bueno, i aquí doncs, potser no és tant, però també ens va semblar que podia ser una bona eina poder escriure aquests contes que poguessin doncs, treballar tot el tema de la prevenció de les violències masclistes.
Per tant, el Marroc ha portat bastant la batuta, del que creien es podia fer.
Sí, exacte. Bueno, una mica vam intentar lligar el que des d'allà... Per ells era molt important treballar tot el tema de la Hikaya, i des d'aquí, bueno, doncs d'una altra manera, més la narrativa. I sí, i una cosa molt curiosa, bueno, curiosa no, vull dir que si podeu tenir l'ocasió de poder llegir els contes, no, veureu que ens van demanar, sobretot des del Marroc, que no sortissin els noms i cognoms.
He vist inicials i m'ha cridat l'atenció, sí.
Perquè d'alguna manera es van com despullar molt, no?, l'alumnat que va escriure el conte i que els hi feien com molta... Tenien aquesta... Bueno, volien preservar molt el seu anonimat. I va ser una demanda explícita des del Marroc, de dir, doncs, únicament volem posar les inicials. I, bueno, perquè són contes molt colpidors i, bueno, doncs, les... Sabem que la manera d'enfocar les violències, bueno, doncs té diferents repercussions, no? I per evitar tenir mal majors que no cal, no? Ens han demanat doncs, posar les inicials.
A vosaltres us ha sorprès que no surti el vostre nom i cognom signant el conte?
Al principi va ser una cosa que va trucar una mica l'atenció, però ara amb l'explicació aquesta s'entén molt bé per què.
Què hi dieu vosaltres?
No, a nosaltres la veritat és que se'ns va informar i ho vam entendre perfectament perquè la situació aquí al Marroc potser és una mica diferent i és bastant comprensible.
Teresa, ens has explicat on estava situada geogràficament Yusufia. Sí. Quina relació, quins vincles hi ha amb Vilafranca? Què ens en pots dir per fer-nos una mica la idea?
Clar, era això a través d'aquest projecte d'Equalmet. Es buscava una població bastant similar en nombre d'habitants que fos una mica semblant a Vilafranca, tot això, amb totes les diferències, eh? I en el qual s'hi poguessin a treballar des d'ajuntaments. Llavors vam fer un parell d'anades a territori, vam conèixer la comuna de Iosofia, la persona la presidenta de la comuna, vam viatjar també la regidora. D'alguna manera, era un treball que s'iniciava, no? Un treball compartit amb els dos ajuntaments, que l'iniciàvem a través d'aquest treball concret de la prevenció, no? Amb la voluntat de seguir, si tot segueix endavant. Bueno, ara ja dependrà una mica del partit polític que governi, no? Però la voluntat és de seguir, doncs, treballant, compartint experiències amb aquestes dues poblacions, no?
El llibre, que inclou aquests relats, que ara explicarem com s'han gestat i n'escoltarem algun, almenys fragments, conté pròlegs. Un d'ells és a càrrec de la presidenta de la comuna de Iosofia, la Hanan Mabruk. Quan parlem de comuna, parlem d'un municipi, d'un ajuntament.
Sí, exacte.
Que, mira, només una cosa per veure quanta distància i quines realitats tan diferents, eh? Tot i que s'hagin buscat similituds. El seu text comença dient: "En nom de Déu, el clement i misericordiós."
Sí, sí, clar, és la... Bueno, hem intentat trobar aquest punt intermig, no?
Intermig, no?
Que, clar, això ha anat molt bé perquè la persona que hi havia de la Diputació, la Michelle Wells, treballava molt bé. Bueno, a nivell de comunicació era molt facilitadora, i també el traductor que tenia, un traductor que anava traduint simultàniament, vull dir que, clar, parlar l'àrab és pràcticament molt complicat, i entendre'l encara més, no? O al revés. Però vull dir que hem tingut molts facilitadors, però sí que, clar, que cal fer buscar les parts que ens uneixen més, no? I sí, semblava que la prevenció de la violència era un tema que prou que podia lligar. Clar, ens va costar una mica trobar el motiu i el projecte en concret, no? Per una mica per aquesta raó, perquè sumar... Bueno, perquè era complicat. I vam veure que amb la prevenció de les violències ens vam posar d'acord de seguida. Després ja que la percepció de les violències ja dependrà una mica també de les lleis de cada país, no? Però va ser interessant la formació que vam fer allà, que passa que, bueno, és... Sí, sí, clar, molts factors que són molt diferents, no?
Heu pogut llegir els contes dels companys del Marroc que han participat en aquesta aventura?
Doncs sí, en l'acte que vam fer, on vam llegir tots els relats i tot, és veritat que, doncs, els representants de l'Ajuntament i altres persones van llegir algun conte que també s'havia escrit des de Iosofia, i doncs ens va agradar veure aquesta perspectiva una mica més diferent de la nostra, i va ser una bona experiència.
Són molt diferents els vostres?
A veure, una mica sí que, com bé has dit tu, que tenen una mica una visió diferent pel que respecta a la religió i tot això, però sí que al final som gent de la nostra edat, i al final el que és en general sí que hi ha bastantes similituds, i veiem les coses similars també.
Clar, eren contes pensats més per explicar en veu alta, no? Potser els que hem fet des d'aquí són contes més per llegir, perquè n'hi ha un que són bastant llarguets, i ells sí que, i elles van fer contes més per amb l'expressió oral, que d'alguna manera... Jo penso que ha sigut la riquesa d'aquest projecte, no? Que cadascú se l'ha adaptat una mica a les necessitats. Aquí era més per fer una feina en el marc, no? Potser del català, i allà, doncs, era més perquè aquesta tradició oral realment quedi més impregnada en la societat.
No sé si hem dit què vol dir... Hikaya.
Hikaya vol dir conte en àrab.
I, com tu deies, s'expliquen... És un ofici, no?, el conte-contes,
sí,
el que explica aquestes narracions orals.
Exacte.
I, esclar, l'entonació, el ritme, la força... Són importants, no? Per això les diferències entre uns contes i altres.
I si us hi fixeu, en aquest cas també hem intentat que fos... Normalment els hikayas, els explicadors de contes, són homes, majoritàriament. Val? Narradors, que hi ha molt poques dones que es dediquin a explicar contes, que per tant també d'alguna manera, i la persona que finalment, com es diu, la Sara Emerald, que és una aprenent de Hikaya, doncs va ser una de les persones que els va fer formació en allà, a Iosofia, i els va donar totes les eines per poder ser bons explicadors de contes, no? També era important, ella, això va passar, vam fer un reportatge, la veu d'ella com a dona, no? com a contadora de contes. Bueno, també és la part, penso que és important també tenir-ho present.
Doncs ara volem que parlin la Sara, l'Abril, l'Ariadna, la Jana i l'Alejandro, que ja han començat a dir coses. Expliqueu-nos aquesta formació amb la qual arrenca el projecte, aquest taller de prevenció, a quines classes heu estat treballant al Hikaia, una miqueta de sensacions, com ha anat això, tot el procés previ a l'escriptura del relat, del conte d'aquest Hikaia.
Bé, doncs aquest conte el vam començar a escriure des de l'assignatura de català. Se'ns va proposar i ho vam acceptar gratament perquè creiem que era una iniciativa molt maca i molt enriquidora per nosaltres. Llavors vam escriure la redacció, la vam corregir a classe i després es van triar 4 redaccions a enviar per veure si les publicaven. I així va ser. I a mi, per exemple, em va agradar molt l'experiència i crec que a les meves companyes també.
El Milà, com heu viscut aquesta experiència, la part prèvia, la de formació i fins a arribar al relat?
Doncs aquest projecte se'ns va presentar en una xerrada que vam fer al nostre institut. Se'ns va explicar una mica de què aniria i idees dels temes que podrien tractar els contes. I després, durant les diferents classes de català, hem estat escrivint aquests relats i també... Doncs dels millors contes que s'han considerat són els que s'han presentat pel conte.
I com s'escullen els millors? Heu estat vosaltres mateixos o les professores de català?
Sí, bueno, ha sigut una combinació de les dues, de les professores, almenys a la nostra classe, va dir uns quants, i després per com volia cadascú, si es volia presentar o no volien que el seu conte es presentés, doncs és com es van triar.
Teníeu unes bases, un límit? Podia ser molt llarg, poc, idioma? De quina forma havíeu de treballar la prevenció de la violència masclista? O cadascú acaba trobant el seu camí?
Havia de ser una redacció de més o menys 2 pàgines que tractés sobre la violència masclista, però des del punt de vista que la persona que escrivia decidís. O sigui, després, si es mira que és el llibre que ha acabat sent produït, es veu que, per exemple, del Montagut hi ha 4 històries diferents i les 4 són de punts de vista bastant diferents, però amb un tema comú que és la violència. Llavors se'ns va donar això, aquestes bases eren poques i tant havíem de deixar volar la nostra imaginació.
Doncs a mi m'agradaria escoltar alguns fragments d'aquests contes que han estat seleccionats i que formen part del volum que el recull. Jana, comences tu. No sé si és teu el text o és d'un company.
Sí, és meu i d'una companya, la Laura. I bueno, es diu Estima massa i llegiré el fragment final perquè si no és molt llarg.
D'acord.
La Mary m'estimava molt. M'ho havia demostrat durant tot aquest temps amb les seves accions. Al cap i a la fi, vam aconseguir posar-nos d'acord i arreglar les coses. Em va convèncer. Em necessites. No podries viure sense mi. Sense mi no ets res. Tot anava molt bé. M'estimava i jo l'estimava. No podia demanar més. Li feia cas en tot el que em deia per demostrar-li que sí sentia el mateix que ella. Tant la Joana com la meva mare em deien que les actituds de la Mary no eren normals, que això en una parella no es podia permetre, i molt menys si era manipulació. Però, de manipulació no n'hi havia cap ni una. Tot ho feia perquè jo volia. Ella no m'obligava mai. Només ho proposava. I a mi tot em semblava bé. Va arribar el pitjor dia de tots. Nora, he vist la Mary amb una altra noia. No podia ser. No ho faria mai. No em va passar pel cap preguntar-li res a ella. Sabia com reaccionaria i a vegades era una mica nerviosa. Al cap de 2 setmanes m'ho va tornar a dir. El pitjor de tot va ser que m'ho va dir una altra persona. No m'ho podia creure. Vaig decidir parlar amb la meva parella. No volia treure les coses de lloc. Nora, encara t'estimo, em fas feliç. Ets 1000 vegades millor que ella. No em deixis, depenc de tu. Ni tu ni jo som independents. Era el pitjor dia de la meva vida. No entenia com era capaç de fer-me això. Em sentia dolguda, traïda, rebutjada, reemplaçada. Però, tot i això, si ella em deia que m'estimava, jo la creia. Ella serà sempre la segona opció, tu seràs la primera, no t'ha d'importar. No comprenia per què. Per què m'havia fet tot allò si jo sempre li havia donat tot el que ella necessitava? L'havia estimat com ningú. Les frases que em deia sempre estaven al meu cap. No vals per res, no ets suficient, no arribaràs, no m'arribaràs ni als peus. Vaig anar a casa plorant. La meva mare em va obrir la porta i em va preguntar què em passava. Li vaig explicar tot el que va succeir amb la Mary i em va dir que no era bona idea seguir amb ella, perquè si m'estimava, de veritat no m'hauria enganyat. L'endemà vaig escriure a la Meritxell per preguntar-li. No m'atrevia a quedar amb ella en persona per si em tornava a pagar. Es va quedar sorpresa i em va dir que no la deixés i comentaris com «Sense tu no sé què fer, ho podem arreglar, ho sento». Vaig intentar ser forta i no fer-li cas. Sabia que em manipularia amb els seus comentaris. No volia tornar per donar-li una cosa així. Ara farà un any que vaig al psicòleg. Després d'aquests missatges no li vaig ni respondre i la vaig bloquejar. No he tornat a saber res més d'ella i ara soc conscient que és la millor opció que podria haver fet. L'estimava tant que em va cegar tot el que feia de dolent i ara puc afirmar que jo no era la culpable.
És una història d'amor entre dues noies, entre
sí,
dues dones.
Sí.
Potser és l'única?
Jo crec que sí, per lo que he vist.
I com va anar? És a quatre mans, com,
sí,
com
bueno,
ha sorgit?
Vam començar amb una pluja d'idees i llavors va sortir, sortir el tema de que no totes les violències són entre un home i una dona, hi ha molts tipus. I llavors doncs, vam voler fer com una cosa diferent. Vam començar fent això, la pluja d'idees, volíem escollir un tipus de violència, però al final a la nostra història hi ha moltes. Hi ha psicològica, física, també d'internet, d'estar tota l'estona missatjant amb missatges. A l'inici de la història, una de les l'afectada de la relació, diguéssim, està a classe i ha de sortir de classe perquè no para d'arribar missatges i trucades. I això, volíem fer una cosa diferent. Volíem donar a veure més tipus de relacions.
Escoltem un fragment dels contes del Montagut. Com es titula?
Doncs jo avui us llegiré un fragment del conte Dia a dia, de la meva companya Sara, i diu així. La porta es tanca darrere seu i jo deixo anar un sospir. Ja tornem a ser amb les amenaces. Em té farto, espantado, controlada i dominado. La meva vida és insostenible i és tot culpa seva. No sé com sortir d'aquest deliri. Ja no tinc amics als quals demanar ajuda, ni familiars pròxims. I si en tingués, tampoc podria comunicar-me. No tinc cap mitjà. A 4:45 ja estic preparada. M'he posat maca, m'he maquillat. Ell arriba com de costum una mica més tard, però a 5:45 ja posem rumb cap al supermercat. Avui les cames em tremolen. Estic més tensa i pàl·lida que de costum. Què collons et passa? Pregunto. Callo. No has sentit que t'he fet una pregunta? Insisteix mentre alça la mà. 3 mil·lèsimes de segon després, la meva cara s'ha tornat vermella. M'ha tornat a pagar. Callo com de costum, però avui ja ha començat a recórrer una idea dins del cap. Una idea que no estava segura de dur a terme fins fa un instant. Avui m'escaparé. Només hauré de fugir fins que sigui ben lluny. Llavors pararé i llavors seré lliure.
Uau! Contundent. Clar, no és teu. Alguna de vosaltres ens vol... Sí, doncs explica. I com és que li fas llegir amb ella? Llegeix millor l'Ariadna o què?
L'Ariadna el llegeix molt bé i a mi em feia una mica de vergonya llegir aquí, però...
Però sí que ens pots explicar com ha anat, sí, no?, una mica, sí, sí. La història.
Doncs des de que havíem de començar a escriure català, a mi em va costar trobar una idea, perquè és allò, la inspiració, doncs, no em venia. Fins que un dia estava reflexionant i vaig decidir com fer com una rutina, perquè és que l'Ariadna només ha llegit l'últim fragment, que està al final de com quan s'està acabant el dia. Però el meu conte va des de les 7 del matí fins a la tarda. Llavors, des de que es lleva fins que se'n va, fins que s'escapa, de la vida d'aquesta dona que està sotmesa a un marit que la maltracta i de manera física, però també de manera psicològica, i que no pot fer res en tot el dia més que quedar-se a casa i fer el que li diu al seu marit. I realment no sé com vaig tenir la idea d'escriure això, però quan ja la vaig tenir, les paraules van anar sortint i vaig acabar escrivint aquest text.
Abril, ens vols explicar el teu relat?
Sí, el meu relat explica la història d'una noia que doncs, és obligada a casar-se pel seu pare i doncs, està explicada en primera persona, com els de les meves companyes, i és el dia a dia d'aquella noia. Explica tota la seva història des d'un principi fins al final, on aconsegueix escapar d'aquella relació. I doncs explico, bueno, tots els seus sentiments i emocions, tot en aquell moment doncs, està narrat en aquell conte.
I el teu relat, Alejandro?
Doncs el meu relat tracta sobre una periodista que és sotmesa a un tracte discriminatori a l'empresa. Veu com tothom, tots els homes de l'empresa, reben millors condicions, són tractats de millor manera, i fins i tot hi ha una part que es veu, bueno, no de violència física, però de violència verbal del director de l'empresa en contra d'aquesta redactora. I el conte conclou amb la redactora denunciant a l'empresa i anant-se a un altre diari que rep un millor tracte. Ja es veu de... És una història de superació, de deixar enrere les males condicions, no perquè no s'ha de viure així, i canvia a una vida millor.
Creieu que us hi podeu trobar, alguna de vosaltres, en una situació semblant? Més endavant, algun dia? O que això no us passarà a vosaltres? No sé si hi heu reflexionat.
Doncs sí, és veritat que som molt conscients de que aquestes violències masclistes estan molt, són molt comunes en la nostra societat, i sí que és veritat que a vegades pot semblar que estem en una bombolla i que aquestes coses no passen a la vida real, però ara, després de fer aquesta activitat i també doncs, informar-nos una mica més sobre el tema, sí que és veritat que comencem a ser molt conscients d'això, i nosaltres, a través d'aquests contes, però a través de també altres accions en el nostre dia a dia, doncs, intentem posar el nostre granet de sorra i intentar doncs, fer que això, que aquestes violències masclistes doncs, deixin de succeir, perquè sí que som conscients de que ens pot passar a qualsevol de nosaltres i és molt important doncs, ajudar en la mesura que puguem.
Teresa, tindrà continuïtat el projecte? Era un projecte pilot?
Sí, la idea seria que poguessin haver altres edicions, no? I que altres joves tinguessin l'oportunitat de participar en el projecte, i veurem com va la cosa.
Doncs esperem que sí, que tingui continuïtat. Moltes gràcies a totes i a l'Alejandra per haver-nos acompanyat avui per presentar i explicar aquesta experiència que heu viscut a través del Hikaya. Que vagi molt i molt bé.
Molt agraït.
Adéu, bona setmana.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.